en aquest context educatiu, amb vagues anunciades a tots els sectors, i vam parlar la setmana passada també d'aquella vaga per primera vegada del sector de 0 a 3 anys, que a nivell estatal havien organitzat una vaga reivindicant doncs, aquesta etapa de l'educació, que és essencial, considerada essencial, però no obligatòria, i això ha portat a que aquesta etapa, i sobretot aquestes treballadores, i dic treballadores perquè majoritàriament són dones, doncs ara reivindiquin i demanin doncs, d'alguna manera dignificar aquesta professió i aquesta feina, i sobretot pensant en la canalla que reben aquesta educació. Aquest és el context, en vam parlar breument l'altre dia i avui les hem convidat a venir aquí a l'estudi a tres representants de les llars d'infants municipals de Sitges. Saben que n'hi ha dues, el Cercolet i la Moixiganga, elles es van sumar a aquella vaga del 7 de maig. Hi ha una altra convocada pel dia 20 de maig, aquesta segona aturada per aquesta franja del 0 a 3, i tot això, com diem, en aquest marc de vegades educatives a tots nivells en els que es troba el país. I en el cas de Sitges, a més, en concret, amb aquesta situació de la licitació per les llars d'infants, aturada, diu el govern, oposició diu que sospesa, en fi, en qualsevol cas, de tot plegat en volem parlar, i ho fem amb la Míriam Roig. Què tal, Míriam? Bon dia.
Bona tarda.
Amb la Lara de Roa. Què tal, Lara? Bon dia.
Bona tarda.
I amb la Mari Carmen Ortega. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Clar, primera vaga, la del 7 de maig, el 20 de maig hi ha segona vaga anunciada per aquest sector dels 0 a 3 anys, tot això dèiem ara, enmig d'aquest marc, no?, de vagues educatives, però que per primera vegada el sector de 0 a 3 anys ha sortit també al carrer, és a dir, Míriam, això no havia passat fins ara, eh? És a dir, era un sector que quedava sempre com al marge, no?, en totes les queixes educatives.
Sí, és la primera vegada el passat dijous, dia 7, que es va fer la vaga a nivell estatal, i bueno, per això estem contentes. Es fan les vagues generals, a les que de fet ens podríem adherir, i hi ha educadores de Sitges que s'hi adhereixen, però només del 0-3 són aquests dies específics.
Aquestes dates específiques, perquè és veritat que diguem que la negociació que s'està duent a nivell educatiu pel que fa a nivell de conselleria de departament no està incloent els reclams del 0 a 3 anys, no? Mari Carmen, que aquesta també és una mica de la vostra, entenc, reivindicació, és a dir, que s'us inclogui en tot aquest reclam de vagues, no?
Sí, bueno, el que nosaltres demanem és això, és que és una etapa que no és gratuïta, no és universal, és poc visibilitzada, i per això ens estem reivindicant.
És a dir, que d'alguna manera, que és el que deia al principi, que estem parlant d'una educació essencial, no? És a dir, la necessitem la majoria de les famílies que tenim en canalla, però el no ser obligatòria, no? Lara, moltes vegades no es considera, diguem, a l'hora de negociar, de parlar de temes educatius a nivell de negociació de la Generalitat.
Clar, però el 3-6 tampoc és obligatori. I tothom ho té com a... És
com que està dins de l'escola, no?
Clar, i nosaltres... És que ells tenen un currículum que tenen que fer, tens una paperassa que tenen que fer, però és que nosaltres també. Nosaltres tenim la mateixa feina que elles, la mateixa. Si no estem incloses.
D'aquí que un dels punts d'aquesta reivindicació sigui aquesta gratuïtat i universalitat, no?, d'aquesta etapa dels 0 a 3 anys, per tant, que a l'hora de que quan s'hagi de parlar d'educació s'inclogui totes les etapes, també dels 0 a 3 anys, més enllà de després entrarem en les reivindicacions concretes. Abans d'entrar en aquestes reivindicacions, tot això a més en un context en el clau local en què l'endemà de la vaga vam saber, o el dia abans, ara no recordo si abans, el dia abans, vam saber que la licitació de les llars d'infants municipals, que saben que estan licitades i que estava, diguem, la cosa com en concurs, ha quedat aturada, suspesa, diu oposició, aturada, diu el govern, per unes qüestions tècniques. Què en sabeu de tot això?
Res, nosaltres el que sabem és això, ens ho van comunicar, que s'havia
des de aturat, regidoria.
Sí, ens ho van comunicar, que s'havia hagut de fer una aturada, que és com un retrocés, perquè calia revisar alguns punts o algunes bases d'aquesta licitació, que en tot era a favor nostre, però que sí que és veritat que s'havia de revisar. Ens ho van comunicar en tot moment perquè no hi hagués el malentès d'aquesta suspensió o d'aquesta aturada, però la idea és que està aturada i que en qualsevol moment es pot, com... Bueno, és un tràmit que es pot una altra vegada activar i els hi donaran un temps perquè les empreses tornin a fer preguntes i tornin a fer...
Confieu en aquest nou procés de licitació? He vist l'experiència que arrossegueu,
A veure, pregunta complicada. Sí que confiem, perquè és veritat que hem estat més en el procés, uh-huh. ens han convidat molt més, ens han preguntat molt més, i és veritat que en un primer moment ens van dir que acceptarien els canvis i que n'hi haurien millores en aquesta licitació. Clar, encara no podem saber, perquè ja sabeu que la licitació s'exposa i en una sí. sèrie de temps, i encara uh-huh. no. Però sí que és veritat que el que hem vist sí que hi ha unes certes millores incloses que no estaven a l'anterior licitació, uh-huh. i això sí que ho tenim clar.
Perquè ara parlàvem, just arribaven i deien, fa 4 anys que vam venir aquí, dic, no sé si han canviat gaire les coses, Lara, des de la darrera vegada que vau venir.
Des de la darrera, no, mai. Ni cap canvi, cap. Una nova empresa, però...
És la mateixa licitació.
La mateixa licitació.
És la que vam venir per dir que la revocàvem o que sí, la... I sí. és la mateixa licitació, es va fer pròrroga, llavors estem amb les mateixes condicions que vam reivindicar en aquell moment.
Uh-huh. Per tant, a l'espera de que passi amb aquesta licitació, si això pot millorar algunes de les condicions, no?, que vosaltres reclamau. Bé, això era, d'alguna manera, el fet circumstancial o de Sitges, diguéssim, però elles venen aquí principalment a parlar d'aquestes reivindicacions d'aquesta etapa dels 0-3 anys, que, per situar-nos una mica, i ara ens la repasseu, Míriam, una és la baixada de ràtios, no? Uh-huh. És a dir, demaneu una baixada de ràtios. Concreteu les ràtios d'ara, perquè ens situem una mica. En aquestes llars d'infants hi ha com 3 aules, per dir-ho d'una manera, no? De 0 a 1...
De 0 a 1 hi ha una cosa, és la llei,
sí.
és a dir, que és el que nosaltres volem que canvi,
sí.
i una altra cosa és les ràtios que hi ha a cada centre.
Uh-huh.
Ja estem parlant de cada centre, de cada ajuntament,
sí.
que és pel que s'està demanant la universalitat,
sí.
perquè et dones compte que segons on te vius, les condicions
són unes o unes altres.
Uh-huh. I no estem parlant de diferents comunitats autònomes, sinó estem parlant de Ribes, de la comarca.
És a dir, hi ha diferències, diguéssim, de ràtios respecte a Sant Pere de Ribes?
Les ràtios no, les ràtios concretament és algo que està bastant fixat.
Estipulat,
i tenim,
vale.
De 0 a 1 any, una educadora per cada 8 nadons, de 1 a 2 anys, una educadora per cada 13, i de 2 a 3 anys, una educadora cada 20.
A veure si ens ubiquem, eh? Nadons de 0 a 1 any, és a dir, n'hi ha que la majoria no caminen,
no caminen,
no parlen, és a dir, tenen per descomptat moltíssimes necessitats atencionals, una educadora per cada 8.
Uh-huh.
Si algú ens escolta i ha sigut mare d'un bebè o una bebè, i no s'ha pogut dutxar en 24 hores perquè no li ha donat temps, imagina-se, amb 8 en una aula. D'un a dos anys, és a dir, quan comencen a parlar, comencen a caminar, allò, comencen a aixecar-se, que cauen, que no sé què...
Agafa tot.
Una cada 14.
13.
Cada 13. I de 2 a 3 anys, quan ja són torbellinos, la crisi dels 2, allò que li diuen, no?, i tot plegat, una cada 20. Entenc que suport de vetlladores en determinats moments. En
la llei diu que hi ha una educadora de suport cada 3 aules. Nosaltres, per sort, aquí a Sitges tenim educadora de suport per, uh-huh. totes les aules. I més dues persones, a jornada sencera, que ens van ajudant a franges horàries.
En funció de les necessitats, entenc, uh-huh. de cada aula. Això és el que passa, la realitat. Quina és la ràtio que es demana? I que seria la òptima?
Europa recomana,
sí.
una educadora cada 4 nadons menors d'un any, una educadora cada 6 en les aules de 1 a 2 anys i una educadora cada 8 a les aules de 2 a 3 anys.
Aproximadament baixa el 50%, no?
50%.
Dels alumnes que teniu per aula respecte a una educadora, no?
Sí.
Aproximadament seria això. I a més, hi afegeixen aquí el fet de la parella educativa.
Excel·lent.
No? Mari Carmen, què és això de la parella educativa?
Bueno, la parella educativa s'està demanant sobretot per això, perquè moltes vegades a les classes està una persona i llavors, clar, tu vols fer una bona atenció, vols fer una bona mirada, vols fer un bon acompanyament pedagògic i, clar, amb una persona és el que dèiem, no? Vols arribar i arribes a moltes coses, però et falten coses, no? Llavors, amb la parella educativa solucionaríem una mica el problema de la ràtio. I també es demana per això i perquè al final dos mans són més que...
Clar, perquè ara la pregunta seria, com us ho feu? És a dir, com us ho feu amb una aula amb 13 nens de 1 a 2 anys tota aquella estona en què esteu soles a l'aula? Com us ho feu?
I paciència.
Amb molta paciència, i els nens s'esperen, unes esperes que totes hem normalitzat, i, però ha arribat un moment que aquesta lluita no és només per nosaltres, uh-huh. és per ells. És a dir, nosaltres ara mateix les entrades sí que majoritàriament les fem soles, perquè no tenim a dos persones per aula a l'hora de l'entrada, t'arriba un nen que li costa separar-se de la seva família, que el nen es queda plorant...
Que és quelcom bastant habitual, eh?, amb una llar d'infant, vull dir que passa això, que és una cosa més o menys que sovinteja.
Llavors tens a un nen que l'estàs atenent, que potser l'has d'agafar en braços, que has d'estar per ell, i n'entra un altre que també li passa i un altre que no li passa, doncs... Pues... Estàs amb tres nens plorant i que trigaran molt més en calmar-se que si fóssim dues persones.
Uh-huh. O sigui, hem normalitzat d'alguna manera això, ho ha normalitzat la societat, clar, no sé, sí. Les famílies sí. Fins a quin punt han normalitzat això.
Jo crec que també, que hi ha un punt de, bueno, que és lo normal, que els infants els costi separar-se, és lo normal trobar-se amb una persona a l'aula, i jo crec que totes, entre tots, hem fet que això sigui normal, no? I nosaltres ara estem demanant això. Jo crec que més enllà una mica és perquè, bueno, nosaltres volem respectar el ritme dels infants, volem garantir que estiguin bé, volem tenir un bon vincle, i és veritat que amb 20 infants, vull dir, no és que no puguis o que no ho fem, però és veritat que ho faríem molt millor.
Home, ja, és fàcil d'imaginar que ha de ser difícil en una aula de 2 a 3 anys tenir 20 criatures per una única educadora. Vaja, a mi se'm fa... És a dir, tots els que hem tingut a casa en algun moment un nen de 2 anys, un, ja sabem, no? Podem imaginar la feinada que representa, doncs, 20, doncs clar, és multiplicar-ho per moltíssim. Tot això acompanyat també d'aquest reconeixement com a professionals, no? Entenc, com a educadores, que aquí és que és veritat que el tema de les llars d'infants, no? Hi ha com una, no sé si dir-li intrusisme, és a dir, ja apareix, hi ha un nínxol, no? D'espais de guarda i custòdia, no? Que es fan dir també llars d'infants, no són llars d'infants oficialment, perquè no tenen aquest reconeixement, però clar, com que això no és un servei gratuït i universal, no donem a l'abast, diguem, amb l'opció municipal. Aleshores apareixen aquests altres espais, no? I clar, això de conviure amb, o sigui, aquesta realitat de convivència, ho entenc que es perjudica a nivell de com a professionals també, és a dir, rebaixa, diguem, la vostra qualitat professional. En el sentit que oficialment està menys reconeguda, és a dir, el moment en què apareixen aquests espais. No sé si ho veieu així, eh?
Jo no crec que siguin elles les que ens
reconeixen. No, elles.
Vull dir, jo crec que és veritat que a nivell social fer d'educadora és una tasca que està normalment associada a les dones, i s'ha normalitzat que les dones naturalment hem de cuidar els infants. Aquests espais sorgeixen com a proposta alternativa a les escoles bressol públiques, està clar, i es fa un negoci.
Per una necessitat, no hi ha prou. Sí,
el problema el tenim perquè l'Estat no dona valor a la tasca.
A qui anava?
Clar, no ens dona valor i tampoc ens dona la posició de docents. I llavors nosaltres, en estar en aquesta situació que estem municipalitzades, la majoria d'escoles estem licitades. Llavors en aquest moment ens privatitzen. Llavors no som el conveni de la privada. Com no som docents, no som obligatòries, no tenim els mateixos drets. Per tant, elles podrien fer la seva tasca tal qual, elles podrien fer amb el conveni de la privada. El problema el tenim nosaltres perquè ens exigeixen igual que la pública, però no cobrem com a la pública, cobrem com a privada.
És a dir, oficialment no se'ls reconeix aquesta professionalitat que d'altra banda se us demana, no? i se us reclama, no? per treballar en una llar d'infant municipal. És a dir, hi ha un reclam que després no està reconegut, no? I no està reconegut, entenc, que en molts nivells, i entre altres a nivell salarial. No? És a dir, d'aquí també aquesta petició de pujada salarial, no, Míriam? És a dir, que aquí també hi ha una reivindicació d'aquesta, no? d'equiparar salaris.
Bueno, equiparar. Nosaltres ho veiem molt clar. El que volem anar, no? Això venim aquí, ho intentem explicar sempre. És a dir, nosaltres, igual que les escoles, hi ha un currículum del primer cicle d'educació infantil, que és el 0-3, que és el nostre. Coneixem les característiques dels nostres infants i organitzem temps i espais perquè els infants potencin unes capacitats que estan allà marcades, que és el mateix que es fa a les escoles.
És a dir, hi ha projectes educatius. No és un espai on deixar la criatura com a aparcada, sinó que vosaltres treballeu sota el paraigua d'un projecte educatiu.
I una intenció d'educació,
també.
I hi ha unes indicacions, és a dir, que hi ha com un programa que ve marcat, diguem, de Generalitat, de Conselleria.
Sí. Bueno, és a dir, el currículum que tenen a les escoles, de fet el nostre està dintre del 0. Nosaltres tenim...
Currículum global i 2 etapes.
Clar. Clar, és a dir, si hi ha uns objectius, hi ha uns objectius d'etapes que es comencen a treballar al primer cicle, que és el 03.
No són monitores?
No.
No. No són monitores, no són monitores de colònies, per dir d'una manera, o de casal, com als casals d'estiu, no? Moltes vegades hi ha una necessitat que hi hagi probablement alguna educadora, alguna professional en aquest sentit, però després molts són monitores o monitors que són joves. Elles no són monitores, són educadores, s'han format, treballen sota un paraigua de projecte educatiu que miren que els nens segueixin, no? I a més, amb l'afegit ara també d'aquest món divers, no? En el que a més esteu en una etapa que ara que es parla tant de la inclusió, de la diversitat, d'aquesta necessitat de més recursos per atendre aquests nens, vosaltres esteu en una etapa que és una etapa clau en aquest sentit, perquè justament és l'etapa en què es comencen moltes vegades a detectar algunes d'aquestes diversitats, no? I vull dir que forma part també de la vostra feina moltes vegades a donar-vos d'aquesta diversitat, que no, vosaltres òbviament no ho diagnostiqueu, però sou les primeres moltes vegades en veure-ho, no? Això.
El que ens passa molt és el adquirir autonomia. Quan els infants arriben a les escoles, el seu nivell d'autonomia, el nivell de menjar per ells mateixos, sí, de demanar si tenen set, si...
Anar a lavabo,
no? Caminen, sí, parlen, el desenvolupament de llenguatge ja està...
Que és que tot això ho veieu vosaltres, clar,
això...
Us arriba un nadó amb allò amb la maquita, no?, que li diuen la ganduleta, i aquell, el veuen aquell bebè, el veuen que de sobte s'aixeca, comença a caminar, comença a parlar, comença a menjar sol, és capaç de menjar la sopa i surt d'allà amb una autonomia, no?
Però tot això té, és a dir, no deixes el nen allà i tu te'l mires perquè no caigui i es va fent, és a dir, hi ha tota organització, hi ha organització de centre,
sí,
perquè els nens tinguin unes rutines i perquè tinguin un acompanyament perquè puguin adquirir, i nosaltres hem d'observar tots els nens que tenim a l'aula per veure que aquests processos de desenvolupament entren dintre d'un desenvolupament estàndard,
sí,
en quan hi ha alguna dificultat que partim de que tothom té el seu ritme,
sí,
no? La nostra professionalitat i la nostra experiència ens fa veure quan un procés entra dintre del que toca o quan un procés té alguna dificultat que necessita una ajuda, llavors fem derivació al CDIAP. Clar, tot això és observar, és comunicar amb les famílies, comunicar amb unes famílies que estan en un període molt sensible, perquè o han sigut pares per primera vegada o la família ha augmentat. I tu has de comunicar que, bueno, que veus una dificultat.
Que no és fàcil. No
tot
és fàcil,
això és preparar reunions, observa, comenta amb companyes, no és només jo veig això i ja ho comunico, sinó hi ha un treball d'equip per valorar si hi ha realment o no una dificultat. I com que tot aquest procés s'ha d'acompanyar, però també és veritat que, clar, ells el van fent, i la nostra tasca és d'acompanyament. A vegades queda com, bueno, clar, és que ja...
Ho fan sols.
No és que fiquem allà a ensenyar-los a caminar, no, però també el nostre projecte, per exemple, es dirigeix molt pel moviment lliure. Llavors has de tindre les estances adequades, els espais adequats, si expliques més o menys contes, si fas més o menys quin tipus d'activitat, perquè ells puguin tindre el temps i l'espai per...
Clar, d'aquí tots aquests reclams, com dèiem, parlàvem ara del tema de les pujades salarials, hem de recordar que la majoria, tot i que siguin llars municipals com és la seva, està externalitzat el servei a empreses privades, en les que en molts casos es cobra el salari mínim interprofessional, no? És a dir, si no vaig mal entesa, per tant, salaris que queden lluny dels salaris de la resta de professionals de l'educació, queden lluny d'aquests salaris, i salaris que ara també s'estan demanant augmentar i a pujar, amb tot el dret, però els vostres queden lluny d'això. És a dir, com us sentiu també en aquest marc educatiu? No sé si us sentiu com les germanes abandonades una mica...
Sí. No estem.
Bueno, jo crec que sí.
Això seria el problema, o la solució, que estiguen incloses al conveni de la pública. Sol amb això... Ja seria, perquè la majoria de nosaltres som mestres. O sigui, som igual que la que està al col·le. O sigui, tenim el grau de mestre. Quina diferència?
L'única diferència és que els nens amb els que esteu tractant són més petits. És l'única...
I que tenen més necessitats. I més... A veure, necessiten més coses. Amb tot el respecte,
Sí.
Però tenim la mateixa i tenim formació constant. perquè la tenim cada nit.
Clar, i no sé si aquesta situació, si d'alguna manera sentiu un punt d'esperança amb el fet ara de que doncs, per primera vegada estem veient vagues a nivell estatal, és a dir, d'alguna manera sembla que el sector, el vostre sector, no, educadores de 0 a 3 anys, us heu com unit, no, i he fet com un reclam comú de dir, ja n'hi ha prou, és a dir, perquè més enllà de les diferències que cada municipi, com deia abans la Míriam, però ja ni us explico a nivell de comunitat autònoma les diferències que pot haver, al final hi ha un reclam comú que passa principalment per aquest, no? Per reconèixer la vostra feina com una feina obligatòria més enllà d'una feina essencial, no?
Que sigui una etapa, que sigui reconeguda etapa. Com a etapa educativa que...
I una professió.
Que és.
Vull dir, nosaltres hem professionalitzat aquesta tasca.
Clar, i no sé si això també se'n diu que ha d'anar acompanyat amb el sentit de que la societat d'avui en dia requereix d'aquest servei. És a dir, probablement fa 30, 40 anys, no? La societat es distribuïa les tasques d'una manera diferent i potser no eren tan necessàries les llars d'infants. Però avui en dia és estrany, no? Una família que no requereixi en algun moment dels 0 als 3 anys el seu fill deixar-lo en una llar d'infant.
I l'acompanyament a les famílies que fem, que això és part molt important de la nostra feina. Acompanyem a una família que ve amb moltes pors i que tenim que donar-li un suport important a part del nen. O sigui, som un triangle i això és trist per nosaltres. És com, escolta, estem aquí, sí, és vocació, però escolta,
ara que anava a preguntar, sentiu que es tiren molt d'això de la vocació? Sí, és a dir, com que jugueu amb nens petits, no? És
com sí, la com que juguem, com que anem...
Bueno, juguem, vull com dir,
anem,
com que...
No, però és veritat, com que anem... Ens ha passat amb els nostres fills, no? Ells van a l'escola i nosaltres també. Clar. Però bueno, jo vaig a treballar...
És a dir, s'explota, s'estira massa això de la vocació,
però és veritat,
no?
Que portem 20 anys,
ara ha arribat això.
Nosaltres totes.
Sí.
Fa 19
anys.
Fa 19 anys que estem a la Moixiganga i és veritat que...
Què ha canviat en aquests 19 anys? Ha canviat alguna cosa?
Ha canviat molt. Ha canviat molt el paper de l'educació. Nosaltres és veritat que fins... És el que dèiem abans, ho comentàvem, no? Realment el que ha canviat en el 0-3 o a la resta és que hem posat al centre l'infant. Abans la tasca de mestre era el mestre havia d'ensenyar. El mestre havia de... Ho sabia tot. Nosaltres ensenyàvem cançons, nosaltres ensenyàvem... Llavors, clar, tot això ha canviat. Ara, en aquest moment, no? En aquest moment nosaltres posem al centre l'infant i l'infant és el que té una necessitat, avui té una necessitat, la mare té una altra, i nosaltres ens anem adaptant a això. Clar, això abans potser era més global, era més fàcil en el sentit que dèiem, vinga, anem a explicar un conte. Tots els nens seien i explicàvem. Ara no. Ara jo tinc un grup que potser li ve de gust escoltar un conte, però potser té un grup que li agrada estar al pati, potser tinc un infant que està fent una construcció. Clar, i nosaltres hem de donar mirada a tots aquests processos perquè cada infant està en el seu procés i en el seu ritme. I nosaltres és el que trobem que hem canviat i és veritat que portem 20 anys i jo crec que ara ha arribat un punt en què sí que és veritat que s'havia fet necessitat, no? Vull dir, les mames totes han necessitat i els pares necessitaven portar els nens a l'escola bressol. Les nostres ja sempre han estat plenes fa 20 anys, eh?
Sí, sí.
L'únic que ara és veritat que crec que ha arribat un moment en què el 0-3 ha dit, escolta, que són moltes, que cadascú estem aquí per lluitar juntes, que ens hem unit i que la que està a Sevilla o la que està a Madrid estem amb elles i jo crec que Madrid ha sigut una de les que més força ha fet i les altres comunitats hem dit, escolta, que anem amb elles i ens hem unit i jo crec que per això totes portem, no, el color groc i ens estem donant visibilitat a aquesta tasca que és essencial, que és important, que tothom li dona molt valor però després a l'hora la veritat no està reconeguda.
És un sector precaritzat. No sé si té a veure...
Feminitat.
Sí. És el que anava a dir jo ara.
Sí.
Jo tinc la meva opinió particular, però sentiu que el fet de que sigui un sector altament feminitzat, el 97% de les treballadores a llars d'infants són dones, d'alguna manera ha potenciat aquesta precarització?
Sí, perquè és un fet natural, és el que deia, cuidar és natural i tothom ho pot fer. L'únic que nosaltres hem professionalitzat aquestes cures i els hi donem una atenció més curosa en molts aspectes.
A nivell estatal, el que és veritat és que s'ha anunciat, el govern estatal, no?, ha anunciat un reial decret, ha dit que començarà a treballar-lo a l'estiu. No sé si sentiu d'alguna manera que estem com en un moment irreversible, és a dir, és un moment en què sí o sí han de venir canvis. Sentiu que una mica que esteu en aquest moment, és a dir, entenc que això serà lent, no?, que no serà un procés d'avui per demà, però no sé si teniu aquesta sensació de sí o sí han de venir canvis ara. Així, això no, així no podem continuar.
Madrid porta un mes de vaga indefinida.
Sí.
I el 23 de maig anem a Madrid, hi ha una manifestació estatal de tota Espanya a Madrid, i anem a Madrid. Sí, jo crec que ja hem donat un cop a la taula i hem dit prou ja. Sí, escolteu-me.
Després també el que hem guanyat amb tots aquests anys, no? És el que deia l'Amèrica, s'ha professionalitzat.
Sí.
Tu també comences a treballar, arribes a la classe, t'estires els cabells, dius mare meva, i al principi que són dubtes, ostres, no ho estic fent bé, què puc fer? Llavors comences a fer formacions com una boja, i a l'equip, i es parla, i no sé què, i nosaltres, 20 anys després d'haver-te la llar, som conscients de que no és una cosa, de que nosaltres no fem bé la nostra feina. És una cosa de que amb aquestes ràtios no es pot fer la feina que se'ns demana. Ara, amb la nova empresa que tenim, ens han ofert unes formacions
sí.
sobre les cures, segons sí. Emil Kikler, brutal. Genial, però com aplico això jo amb...
20 nens.
Amb 20 nens a l'aula, l'atenció individualitzada...
Un canvi de 20 minuts.
Clar, és a dir, quan jo vull acompanyar un nen amb el famós canvi de que deixi el bolquer i l'has d'acompanyar, que ell sigui autònom, que es pugui baixar els pantalons... Quan jo faig tota aquesta atenció a un infant, als altres 19 infants... Llavors és com, no, és que es pot fer d'una altra manera i ho volem fer d'una altra manera, llavors. I després també ha passat una altra cosa. Els sous nostres ara són tan precaris que
quan... Estem parlant d'això, del sou mínim interprofessional?
Sí. Bueno, nosaltres una mica més
però
sí. Els sous s'han tornat tan precaris que quan a dintre dels equips educatius comences a sentir, jo al setembre no torno, perquè me'n vaig a treballar al Mercadona, al Carrefour, a qualsevol altre lloc,
perquè
cobren més.
Oi, perquè no puc pagar, no arribo amb aquest salari,
no arribes i tenim la responsabilitat que
és
tenim.
A dir, sentiu, és a dir, costa també trobar professionals, és a dir, això tira enrere moltes
això volia
professionals.
Dir que no trobem substitucions. A dia d'avui ens costa moltíssim trobar substitucions. Hem tingut vacants de personal que truques i diu bueno, és que em quedo a l'atur perquè em va millor, perquè si em truquen d'una escola són 15 dies i potser em ve millor que treballar a l'escola
bressol. I aquí és on apareix aquesta cosa de la vocació, no? És a dir, la que té vocació diu, pues mira, que totes la tenen, però potser té vocació
jo
que
crec que
aquesta necessitat
que
accepta, no?
I crec que són tasques que han de tenir vocació. Perquè si no, tu no pots atendre aquests infants amb una sèrie d'estima.
Però no,
no
tot val,
però
no?
Però no tot val, clar. És una tasca que porta vinculada una vocació i per ser una bona educadora has de tenir un caràcter, has de tenir una manera de tractar i això ha de ser innat. La cosa és que tu dius, ostres, és que hem de buscar personal, no trobem, es van al col·le... I llavors, clar, també quan oferim una substitució oferim jornades reduïdes.
Sí.
Clar, amb aquestes jornades reduïdes encara el sou és més petit.
Baix.
Llavors, clar, la gent et diu, és que clar, jo no puc deixar una feina o venir a treballar aquí per aquest sou. I clar, o tirem de vegades que hem estat sense substitució. Molt de temps.
Amb el que això representa, és menys treballadores, no? Per tant, vosaltres heu de fer com feina doble. Per tant, les educadores de 0 a 3 anys que reclamen doncs, reivindiquen aquest reconeixement, que és un reconeixement professional, però alhora, per descomptat i de manera implícita, és un reconeixement salarial, perquè una cosa ha d'anar amb l'altra. La vocació ha de ser-hi en moltes professions, en moltíssimes, però amb la vocació no es paguen les factures. És a dir, i aquí totes hauran de pagar les seves factures, tenen la seva vida i els encantarà la seva feina, però per la bona feina s'ha de pagar també. No?
Al final, i estan més implicades, més personal
clar.
Implicat. Vull dir, nosaltres estem aquí que som el sector d'educació, sí. Som les educadores, però totes les escoles municipals hi ha cuina i neteja que també estan en aquest sector i estan també en un sou precaritzat en comptes de persones que treballen en una cuina o en un personal de neteja en altres sectors. Vull dir, també s'impliquen dintre del nostre sector precari i amb sous molt baixos.
Ara parlàveu d'aquests 19-20 anys que porteu vosaltres a la Moixiganga, ja ho heu vist passar de tot, no heu vist aquesta evolució, no? Aquest canvi també en el sector, aquesta professionalització, no? Ara que deies, Míriam, del propi sector, de les pròpies professionals, que cada vegada us formeu més i esteu més formades. Entenc que perquè també la situació ho requereix, no? Cada vegada hi ha més diversitat, no? I més l'atenció a l'aula es fa més complicada.
Bueno, cada cop nens amb necessitats educatives especials. Nosaltres quan vam començar teníem un nen a la llar i sabem totes, fem formació per aprendre aquell infant. Ara estem parlant de...
Quin percentatge hi ha de nens?
Doncs dos per aula, mínim.
Sí.
mínim.
Hem tingut a final 15-16 infants derivats. Sí.
Clar, llavors està parlant amb la gent del CDIAP, que és el Centre de Desenvolupament Infantil,
que està aquí a Vilanova,
que està, dèiem, què està passant? Perquè va haver-hi un punt on dèiem, som nosaltres que aprenem a observar més i derivem més, no? Vam estar allò un temps que dèiem, bueno, mira, si hi són i els detectem, perfecte. Però no, és a dir, ara hi ha molts més nens amb necessitats.
I famílies molt més diverses. Vull dir, això també el model
de família.
És a dir,
la situació s'ha complicat. Diguem, abans podia ser més senzill, no sé si més fàcil, entenc que no, perquè al final és el mateix, però no sé si era més senzill, és a dir, no hi havia tanta varietat, tanta diversitat. Hi havia menys diversitat i això ho reconeix. Per tant, d'aquí aquest reconeixement que dèiem ara professional, reconeixement salarial, aquesta baixada de ràtios importantíssima, que l'ideal i el que marca Europa seria la meitat del que tenen ara, perquè és que és una barbaritat i jo crec que qualsevol persona es pot fer càrrec del que representa tenir tots aquests nens que tenen a l'aula.
Per nosaltres, ara mateix, ens queda poquet, és a dir, amb el personal de suport al migdia, més totes les persones que tenim a jornada sencera, no? Realment, és a dir, si estigués en mans de l'Ajuntament, els queda superpoquet.
Què vols dir, els queda superpoquet?
Pues que és una ampliació d'hores.
D'acord.
Del personal que ja tenim, a diferència d'altres llars que estan a anys llum. Nosaltres també, quan tenim un nen amb necessitats educatives especial, amb un dictamen automàticament, bueno, la burocràcia que pertoca, tenim hores de vetllador.
Això és de l'Ajuntament.
Nosaltres som conscients que tenim uns privilegis que no tenen altres llars d'infants, i això ho hem de dir i hem de ser agraïdes, però és que no és suficient. Perquè un nen tingui un dictamen amb aquestes edats ha de ser una situació complicada. I en tenim molts que no faran un dictamen ara perquè són massa petits, simplement. I llavors aquests nens també necessiten
perquè hi ha condicions que es detecten o es diagnostiquen a més avançada edat, no? Vosaltres podeu detectar coses, no? Però el diagnòstic no arribarà fins més endavant.
Estem a l'espectre, però no té un dictamen.
Les famoses pantalles ens donen molta sintomatologia problemàtica que...
Sí? Ho esteu notant, això?
Molt. Pensa que hi ha sintomatologia d'autisme, el nens amb sintomatologia TEA.
Autisme de pantalles.
De les pantalles.
Sí?
Molt.
O síndrome d'abstinència.
Clar, i vosaltres amb 20 anys treballant-hi i ho heu vist claríssimament, claríssim. No?
Nosaltres som zero pantalles, això és veritat, que sempre hem sigut zero pantalles. Sempre, mai hem tingut molt
recursos. Clar, però sou zero pantalles a la llar. Clar, els nens després van a casa seva i a casa seva igual no són zero pantalles i per tant vosaltres heu vist com la implementació de les pantalles en el món i també en la infància, sobretot en aquesta infància tan gran, no? Tan aviat, té afectacions.
Moltes, sí. Llenguatge, i falta d'inici de joc autònom o joc lliure.
Relació amb els companys.
I estem parlant de nens molt petits.
Clar, és que a més, jo crec que és important dir-ho això, perquè elles reclamen i reivindiquen amb tot el dret i jo crec que és fàcil d'entendre que se les ha d'acompanyar. Però és que, clar, estan atenent, cuidant nens en una etapa que és com una etapa clau en el desenvolupament de qualsevol persona, no? És a dir, dels 0 als 3 anys, qualsevol professional de la salut, de la pediatria que li expliquis, et dirà que dels 0 als 3 anys el desenvolupament, no només motor, sinó el desenvolupament cerebral, és importantíssim, no? I el social i tot plegat. És a dir, és que és una etapa vital en la vida de les persones. I no sé si vosaltres sentiu d'alguna manera que dius, home, és que tenim un pes... Sí, en nosaltres recau un pes molt fort i no s'està reconeixent, no? És a dir, aquest pes, qui valora aquest pes, no?, que tenim?
Bueno, el que dèiem, no?, que nosaltres acompanyem processos i ens hem professionalitzat amb això. Nosaltres a la llar els oferim tot tipus de material, tot tipus de joc, tot tipus d'experimentació, clar. Vull dir, nosaltres ja entenem que quan venen a l'escola els hi hem d'oferir una sèrie de coses i segons l'acompanyament que tu facis en aquesta primera infància no és el mateix si jo t'estic donant un oferiment d'una activitat lliure, d'un material on tu pots escollir, on tu pots jugar, a si jo et dirigeixo completament el que tu has de fer. O et poso una pantalla o et poso un mòbil, no? És com que limitem molt l'aprenentatge i nosaltres l'obrim Vull dir, fins ara no s'havia valorat tant i ara és com que s'està valorant molt més tot el que es fa.
I les famílies en tot aquest procés de reivindicació, de vaga i tot plegat, quina resposta estem tenint en general?
La setmana passada, molt bé. A la moció que vam tindre molt poquets infants, el cerculet una mica més, però molt, va ser un, bueno,
van entendre.
Jo crec que al final el tema de les vagues, ja que entén més o qui entén menys, ja que s'ho pot organitzar més, sí, o qui s'ho pot
qui té necessitats ineludibles, no?
I però bueno, que és complicat, però a més és complicat perquè al final les llars d'infants també estem per fer la famosa conciliació laboral i familiar, però el que s'hauria d'entendre és que si la fem nosaltres l'estan fent els nens, i això, bueno, això és un altre meló que podríem obrir amb les baixes de maternitat i totes aquestes coses, perquè clar, que els nens vinguin i les hores que venen i tot això també s'hauria de
s'hauria de canviar.
Sí.
masses hores. És que el meló de la conciliació...
Estem parlant que nosaltres fem més hores que una escola.
Sí, sí.
I ja tenim més
nens
hores.
16 setmanes.
De nens de bebès.
Clar, és que, és a dir, és un sector que el que fa és cuidar dels nostres fills quan ens hem de reincorporar a la feina. Principalment les mares, però ara també els pares. Això, diguem que estatalment, ha canviat molt en els últims 20 anys, ha canviat una barbaritat, menys en els últims 10 anys ha canviat una barbaritat, en el sentit de... que aquelles 16, no? setmanes 16 són setmanes. 16 setmanes que tenien les mares, ara també les tenen els pares, no? És a dir, són 16 i 16. Que això també podríem discutir-ho.
Sí, també.
També ho podríem discutir, però és igual. En tot cas, és un, diguem, és veritat que és una millora de cara, entenc, a l'infant. Però vosaltres que ho ateneu, això es fa servir? És a dir, aquestes 16 es fan servir? Perquè això, 16-16, vol dir un any.
No, perquè no és així. El primer mes els obliguen a agafar-ho amb la mare. Llavors només els queden 12 setmanes que no són obligatòries, són voluntàries segons l'empresa.
Sí.
Però sí que és veritat que ens estem trobant que les famílies, quan han d'incorporar un nadó a l'escola bressol, ja no ho fan, a no ser que sigui imprescindible, amb les 16 setmanes.
D'acord.
Moltes famílies diuen, doncs mira, em faig l'adaptació, faig el període de familiarització amb calma, perquè ara està el pare...
Ho estiren una mica.
Ho estiren una mica més.
És a dir, el fet que els pares ara, o diguem, sí que la parella,
sí,
els pares,
sí,
la parella, pugui també acollir-se a aquest permís, no?, de maternitat-paternitat, entenc que això ha permès espaiar una mica aquesta arribada, no?, per evitar això que deies, Míriam, de massa aviat, nens massa petits, masses hores a la llar d'infants, no?
Però que els tenim també.
Però els teniu,
sí,
perquè entenc que hi ha realitats que són inevitables, no?
És però això són, és un tema d'aquest complicat, perquè clar, nosaltres no vindrem a dir-te que no es portin a la llar.
Clar. Perquè és la vostra feina.
Són nens que han de fer encara.
És a dir, si venen a la llar, estan super ben atesos, nosaltres tenim l'espai, el temps, la dedicació, la formació perquè aquests nens estiguin allà. Però clar,
no som els pares.
No som els seus pares.
Pensa que es poden portar la llet, poden venir a donar el pit a la llar. Vull dir, són nens que encara necessiten un acompanyament molt proper i nosaltres el respectem i el fem, però clar, no som la mama ni el papa. Llavors, bueno, nosaltres això es troben en aquest moment tan dèbil que, bueno, al final...
I si estàs en una aula amb 8 nens de 0 a 1 anys, doncs clar, l'atenció serà petita. Si fossin 4, 3 o 4, doncs entenc, no?, que aquest acompanyament, no?, amb aquest... nen o aquesta nena, aquest nadó, entenc que és molt, seria molt més senzill, molt més fàcil, no? Perquè clar, serien 3 o 4, no 8, és que no m'ho puc ni imaginar, 8 nens de menys d'un any en una aula amb una única educadora. Ens ha quedat alguna cosa per dir de tots aquests reclams que teniu? No. Més personal, més recursos, entenc que tot això és el que va inclòs. Clar, la vostra situació, clar, això és un, diguem que això és un camí que va a nivell estatal, no? Veurem ara aquest reial decret que ha anunciat el govern, que diuen que començaran a treballar a l'estiu. És veritat que hi ha partits polítics que els apreten perquè això no cal que s'esperin a l'estiu, diguem que comencin a fer feina abans.
Però pel curs que ve ja no, perquè ja estem amb les matriculacions.
Clar, és el que us anava a dir. Clar, però aquí els timings, ja sabem que els timings burocràtics i els timings administratius, diguem que mai són d'avui per demà, no? Aleshores, no sé, és a dir, davant d'aquesta esperança que li podríem dipositar, no?, en el futur, Veieu algun tipus de canvi a curt termini que pugui ser viable a curt termini?
Jo crec que sí. A veure, el decret d'educació canvia cada 3-4 anys. Vull dir, no tenen cap problema en canviar-lo cada vegada.
I incloure-us, no?
I ho posen a mig curs i ens donen un temps prudencial per poder portar-ho a terme. Jo crec que aquest, que és el decret de mínim, que és el que necessitem, bueno, potser aquest curs la baixada de ràtios no serà, perquè ja estem fent matrícules i prescripcions, però potser poden anar afegint coses i de cara al curs vinent potser sí que es poden incloure moltes d'aquestes coses.
Però posar-nos al conveni de la pública, que ho poden fer, pujar els sous també. Què més? La parella educativa també, sí que hi ha coses que poden fer. Sí.
Es poden fer moltes coses, que a vegades sembla que hi hagi por. Si tu les coses que fas és per millorar l'atenció als infants, fes-les quan vulguis i la gent ho entendrà.
Sí. Això a nivell estatal, a nivell català, a nivell local, pendents ara d'aquesta licitació, entenc que esperançades en que aquesta nova licitació pugui representar algun tipus de millora, no? O de canvi respecte a l'anterior. No us han donat cap data de res d'això, eh?
Sí. De data o de dades del que conté?
Les dues coses.
Ah, data no, sabem que és un període curt, endarreriment és un període curt perquè anem amb un marge de temps perquè al principi al setembre volem que estigui ja fet. I de millora sí que ens han dit algunes coses que ens que han inclòs i ho hem vist en el plec
de clos.
Hi ha més suport a nivell educatiu, una miqueta d'hores més... Hi ha una miqueta de més pressupostos.
Jo ara pensava, clar, imaginem que tirés endavant tota aquesta baixada de ràtios i decidissin aplicar aquesta baixada de ràtios, que és gairebé del 50%, i en el cas hipotètic, això significaria que Sitges faria falta un altre llar d'infants municipal.
Sí, clar.
Dues més. Ara, és a dir, vosaltres deixeu nens en llista d'espera, no? Sí. Les dues llars d'infants municipals de Sitges queden algun moment queden llistes d'espera?
Poques, però sí. Sobretot del grup d'I2.
Que és el gratuït.
No, el gratuït normalment de 2-3 en tenim vacants a les dues escoles bressol, però el que és I1, que és el grup
de 1 a 2,
aquest sempre n'hi ha llista d'espera.
És quan molts nens comencen.
Clar, volen començar.
Comencen a caminar, comencen a agafar. Sí.
És a dir, hi ha famílies que poden estirar aquest permís de maternitat. El que entenc que el que intenten evitar és portar el nen o la nena de 0 a 1 anys, no? I que comenci la llar d'infants amb l'any ja complet.
Caminant,
no?
Exacte. Sí.
Caminant, és a dir, evitar aquella primera aula, no? Diguem, aquell primer any de llar d'infants, poder-lo evitar. Però, per tant, és a dir... En un futur proper hauríem d'imaginar que Sitges necessitarà més llars d'infants municipals.
Clar, perquè si nosaltres acollim amb 90 infants i hauríem de passar a 40.
I quantes treballadores sou ara mateix a la Moixiganga?
14 de personal docent i 4 de personal de serveis.
14 de personal docent per quants alumnes?
94.
Bueno, alumnes, 94.
Però ara mateix... amb el personal que estem treballant a la Moixiganga, si s'amplia ara la suport que tenim al migdia, nosaltres baixarem ràtio, perquè si tenim dues persones a l'aula. No? A l'aula de nadons som 8 nens.
Sí.
S'amplia.
Si posen una altra persona...
No, és a dir, nosaltres ara tenim la tutora d'aula i l'educadora de suport.
Sí.
Si l'educadora de suport li augmentes...
Les hores...
2 hores més de matí, ja tens dues persones a l'aula i has baixat la ràtio a la meitat.
4 nens.
Això et deia que nosaltres realment estem en una situació molt
més senzilla,
molt
privilegiada respecte a altres,
altres municipis. A nosaltres ens queda molt, molt poquet.
I això no seria tan difícil.
És una inversió municipal. Aquest és el problema, que clar, els ajuntaments també s'ha de dir que els ajuntaments es troben sols amb això, perquè el departament va dir, bueno, gestioneu les escoles bressol, ell es va quedar les seves pròpies,
totalment.
Que en té 40, però municipals actualment, no sé si són 200 i pico, que clar, que aquestes les gestionen els ajuntaments i els municipis. Cada municipi té les seves particularitats, hi ha municipis que aposten pel 03 i hi ha municipis que, bueno, que ho fan perquè han de fer el servei, igual que com el que obre una biblioteca o com el que obre una policia local, no? Llavors, que això també és una part que els deixen als ajuntaments de poder gestionar i hi ha ajuntaments que tenen...
Heu sentit suport per part de l'Ajuntament de regidoria?
Depèn dels anys, sí.
O heu sentit que ha millorat, ha canviat aquest suport? És a dir, us heu sentit més ateses o
escoltades,
compreses?
Sí.
Escoltades,
però sempre, sí. Sempre. Però sempre és que nosaltres sempre hem estat ahí picant porta. O sigui, no sé si acompanyada, és que sempre hem estat ahí.
O sigui, i s'han aconseguit coses, però tot costa molt.
Clar,
és que... I la nostra feina és estar a la llar i treballar amb l'atenció amb els infants i amb les famílies. I estar aquí i preparar-nos les entrevistes i anar a parlar amb
la jurídica. Això és una més a més, no?
I l'envio un e-mail i ara anem a parlar amb uns i després vas a parlar amb els altres. I t'expliquen coses que a vegades se'ns en va nosaltres de licitacions i coses d'aquestes que ens hem fet unes expertes per saber què ens estan dient o què no ens estan dient, i és molt cansat, que dius, ostres, fes millores que es vegin, però que no costi tant.
Que jo vull fer d'educadora, no? Mm. Que és pel que jo m'he format i pel que treballo, no?
Després, una altra cosa, estem a nivell estatal, estem a nivell autonòmic, la vaga del dia és a nivell de Catalunya, però hi ha el plataforma Dignitat pel 03 Garraf, on estem llars d'infants de tota la comarca, i aquí sí que s'ha fet un mail i s'ha enviat a tots els ajuntaments, i dijous 14 a les 6:30 hi ha una concentració a la plaça de la Vila
de Vilanova,
on estan cridats totes les educadores i
de tota la comarca,
de tota la comarca, de totes les famílies, de fet de tota la societat, perquè el que estem reivindicant és que s'atengui a la infància de 0 a 3 anys, i aquest és un altre nivell on es vol fer pressió, i sobretot que els ajuntaments facin pressió des d'on ells poden també.
Doncs queda clar, l'etapa dels 0 a 3 anys, fins ara prou menys tinguda, tant a nivell institucional com oficial com reconeguda, vull creure que a nivell social de famílies no tant, però probablement també, perquè al final tots formem part d'això, però que ara més que mai s'ha decidit organitzar i reclamar, perquè ja estan en un punt límit, doncs, aquest reconeixement, principalment reconeixement professional, i això porta implícit tota la resta de qüestions, com és la laboral, com és la de baixar de ràtios, més treballadores, més recursos, etcètera, però passa bàsicament per reconèixer la feina d'aquest sector que té una funció social essencial, ho dèiem ara, no reconeguda com a obligatòria, perquè no està reconeguda com a obligatòria, però sí social, i que bàsicament passa per cuidar els nostres fills quan ens hem de reincorporar a la feina després de ser mares o pares, i per tant passa per cuidar allò més preuat que tenim, que són els nostres fills i les nostres filles. Si no hem de posar en valor això, no ho sé, vaja, aquí deixo una reflexió. Míriam, Lara, Mari Carmen, moltíssimes gràcies per la visita, per aquesta reorganització d'agenda, per poder venir, i molta sort i ànims amb la lluita. Gràcies.
Bueno, segur que tornarem.